sintonia de cine amb Antonio Barrero a mig matí. Molt bon dia, Antonio.
Bon dia, què tal?
Com va tot?
Bé, sí. Molt bé, sí.
Molt bé, doncs tenim aquest dia assolellat, per fi. El fred se'ns ha allunyat una mica.
Sí, però tenim el vent.
I ens ha arribat el vent.
Sí, que és el més empipador de tot.
Mai ens conformem. Antonio, avui de què parlarem?
Doncs mira, com que estem molt a prop de la cerimònia del lliurament dels Premis Òscar, que és aquest diumenge, la matinada de diumenge i dilluns, he buscat cinc pel·lícules que he vist i voldria comentar-les perquè són pel·lícules interessants. Enguany hi ha una molt bona collita en les nominacions als Oscars i, bueno, voldria comentar-ne cinc.
Hi ha molt bona collita, comentes.
Sí, hi ha molt bona collita.
Hi ha anys que és millor que altres.
Sí, segur. I enguany han coincidit molt bones pel·lícules i penso que estarà bastant disputat el tema dels Oscars a millor pel·lícula, millor intèrpret, tant masculí com femení, els millors guions, i hi ha molt bona collita. I a més, el que és interessant, que pel·lícules no només americanes, sinó que pel·lícules que arriben d'arreu del món i, sobretot, també, i molt important, pel·lícules europees. Sí, deixa'm dir que això, conforme m'acostava avui a la ràdio, ho pensava. Els comentaris que faig de les pel·lícules, i això ho dic pels oients, són pel·lícules que sempre he vist d'una manera o altra, o més tard o més d'hora, són pel·lícules que comento que sempre he vist. És important perquè no estic mai parlant de res que hagi llegit, sinó que són sempre visions personals. I això també que és important, que alguna vegada ho he dit, que els comentaris que faig, les crítiques, les opinions, són personals. Vull dir, jo no intento convèncer ningú, ni soc tampoc cap expert, ni intento portar ningú cap al meu terreny, no? És a dir, són comentaris de pel·lícules sense més, com qualsevol espectador, que qualsevol rebria un input o una impressió diferent si les veies. Però en qualsevol cas, això és el meu comentari. Intento raonar-lo i explicar-lo i tal, però que finalment això, que no va més enllà d'això.
No, però evidentment parles sota el teu criteri.
Sí.
I perquè perquè has vist aquestes pel·lícules.
Evidentment,
no?
I amb coneixement de causa. I perquè tinc...
A la babalà, no?
No, evidentment, no m'hi poso a la babalà. I també, important dir-ho, que la major part de les pel·lícules que comento són pel·lícules que ja vaig a veure-les expressament sabent que vaig a veure una bona pel·lícula, i poques vegades rebo sorpreses. Per això sempre intento i dic sempre comentaris en positiu. I si alguna cosa és negativa o la pel·lícula no m'ha acabat d'agradar, ja no ho comento, intento només destacar els aspectes positius. Hi ha pel·lícules, per exemple, de les que no parlarem mai, Avatar 2, perquè és horrorosa. I m'ha vingut així ara a dir-ho.
Molt bé, doncs està molt bé que ho diguis.
Està nominada.
Està molt bé que ho diguis. Molt bé, doncs ens posem en matèria, entrem en aquestes candidates, no?
Molt bé.
I com vulguis.
Vinga, doncs, la primera que vull comentar és El triangle de la tristesa. El títol, evidentment, el dic en català, no és en català. És una pel·lícula de Ruben Östlund, és una pel·lícula sueca, i dura 147 minuts. Lo de les durades ho dic perquè, bueno, una mica per, com a costum, però que les pel·lícules avui dia d'hora i mitja ja no existeixen. Totes són de dues hores llargues i en algun cas està justificat, en altres no.
Passa gairebé, perdona, un petit apunt, a la inversa que les cançons. Les cançons tenen tendència a durar menys i les pel·lis a durar més.
A durar més, sí, sí. És veritat, és veritat. Es tracta d'una comèdia negra, és una barreja entre comèdia i drama, per tant és una comèdia negra divertida, és una sàtira sobre la supervivència a molts nivells. En el repartiment no cal que digui els noms perquè són tots actors i actrius suecs, hi ha un americà que és el Woody Harrelson, que a més fa un paper increïble, és un paper secundari, però està molt bé. La pel·lícula va guanyar la Palma d'Or a Cannes 2022, es va emportar el premi a la millor pel·lícula, per tant, va entrar ja amb un aval, i està nominada com a millor pel·lícula, millor direcció i millor guió als Oscars, que, com he dit, aquest diumenge sabrem el resultat. De què va la pel·lícula? Després de la Setmana de la Moda, Carl i Aya, una parella de models guapíssims, influencers de lo més guai que hi ha, són convidats a un iot en un creuer de luxe. Mentre que la tripulació brinda totes les atencions necessàries als rics convidats, el capità es nega a sortir de la seva cabina malgrat l'arribada imminent del cèlebre sopar de gala del capità. Ell està tancat i no en vol saber res. Els esdeveniments prenen un gir inesperat i s'inverteix l'equilibri del poder quan, després d'una tempesta, una terrible tempesta, es posa en perill el confort dels passatgers.
Vols que escoltem una mica el trailer?
Sí, estaria molt bé, sí, sí.
Vinga, som-hi.
¿Esta audición es para una marca vinagrada o para una alegre?
Es para una marca vinagrada.
¡Enhorabuena! ¡Enséñame esa mirada valenciaga! De repente llevo algo puesto mucho más barato. ¡Este H&M! ¡Sí! ¡Balenciaga! ¡H&M! ¡Balenciaga! ¡Y H&M!
Sus fotos pagan los billetes. No está mal, ¿eh?
¿A qué se dedica usted?
Yo vendo mierda.
El éxito de un crucero de lujo depende de vosotros. No quiero escuchar a nadie decir no. Siempre es sí, señor, sí, señora.
Te lo ordeno. Disfruta el momento.
¿No?
¿No?
No.
¿Qué? ¿Me estás diciendo
no,
que no?
No, no.
Entonces es que no. Sí.
Sí,
sí.
Allá voy.
¡Sí!
Las velas, ¿cree que sería posible lavarlas?
No creo que sea posible, señora, porque este es un barco a motor.
Sí.
Así que no tenemos velas.
Eran velas, sí.
Entonces, en ese caso, vamos a limpiar las velas. ¿Sí?
Claro que sí.
Sí.
Bé, estem sentint el tràiler, ja és una mica els apunts de que és una comèdia esbojarrada, el tràiler sí. Ja els deixa en evidència. La pel·lícula comença, de fet, rient-se'n de la bellesa, a més, amb uns cossos d'uns nois, unes noies increïbles. D'aquí ve el títol, és a dir, el tema aquest del triangle de la tristesa fa referència a la cara, a la forma de la cara, on es comencen a formar les arrugues, que sol ser entre les celles. Aquest espai és el que s'anomena el triangle de la tristesa, perquè aquí és on sol injectar-se el bòtox, la gent que bueno, comença a veure que li surten arrugues i no les vol tenir. Un càsting de models joves serveix de pròleg a una violenta i divertida comèdia negra sobre l'explotació laboral, la superficialitat del món i les classes socials, que té un final a l'estil de Paràsits, la pel·lícula coreana que va guanyar també els Oscars fa un parell d'edicions i que va ser també una sorpresa. Doncs té un final molt similar al de Paràsits i un final que tampoc te l'esperes. Dividida en tres capítols, a més tres capítols que es veuen molt bé quines parts són les tres, perquè a més hi ha un títol davant de cada capítol. El primer ens presenta la parella protagonista, com he dit abans, una influencer i el seu xicot, l'aspirant a model, discuteixen sobre com pagar el sopar en una conversa delirant en un restaurant. Per al segon capítol, a Aslon se li acut la genialitat d'entaforar una sèrie de personatges rics i menyspreables en un creuer de luxe que transita per les illes gregues. Rics, altius, classistes i maleducats. Així són els hostes que beuen xampany car, mengen ostres i prenen el sol entre selfie i selfie per presumir a les xarxes socials. Mentrestant, la tripulació treballa per ells, neteja el vòmit de la moqueta, prepara el menjar, els serveis. Perquè en aquest sistema capitalista, uns gaudeixen i els altres treballen per a ells, diu Oslon. Aquesta és una comèdia de catàstrofes, també de supervivència, com mostra el tercer capítol. Els personatges que han sobreviscut a la tempesta, que són molt pocs, acaben en una illa deserta, uns supervivents on els rics no saben sobreviure. L'única que sap pescar, cuinar i espavilar-se és la netejadora filipina del vaixell, que ara agafa les regnes de la situació i es converteix en la capitana d'aquest grup de desgraciats.
Caram!
He desvetllat alguna cosa, però us puc assegurar que no us defraudarà i que tindreu sensacions diferents i múltiples, però de la pel·lícula no us deixarà indiferents.
Molt bé, em crida molt l'atenció, la veritat.
La recomano.
Sí, sí.
Encara es pot veure al Zocine, perquè és una pel·lícula que ha fet una llarga trajectòria i la pel·lícula té cada dia públic i l'estan mantenint encara al Zocine de les Gavarres i suposo que ara ja fins que passin els premis, perquè és possible que s'emporti alguna cosa.
Perfecte, doncs anem a parlar d'una altra pel·li.
Colmson i Larry, vosotros dos no erais mejores amigos?
Seguimos siéndolo.
No lo sois.
¿Quién lo dice?
No te sientes ahí.
A ver, si te he hecho algo, dime lo que te he hecho.
No me has hecho nada. Es que ya no me caes bien.
Pero ayer te caía bien.
Marca ya no quiere ser tu amigo. ¿Qué tiene, 12 años?
¿Qué narices os pasa a ti y a mi hermano?
Es aburrido, Simón.
Pero siempre ha sido aburrido.
La otra noche te tiraste 2 horas hablándome de lo que habías encontrado en la mierda de tu burra.
No era la mierda de mi burra, era la de mi pony. Eso demuestra que no me escuchabas.
Si no dejas de dirigirte a mí...
¡Calm!
Y si no dejas de molestarme, tengo unas tijeras de esquilar. A partir de hoy, cada vez que me molestes, cogeré esas tijeras y me cortaré un dedo con ellas. Y te daré el dedo hasta que no me queden dedos. ¿Te queda más claro ahora? Te lo ruego.
No, realmente no.
A partir de este momento.
Bé, estem sentint el tràiler de Ànimes amb pena d'Inisherin, una pel·lícula anglesa-irlandesa, 114 minuts, el director és Martin McDonagh. És una comèdia negra també, en aquest cas sobre l'amistat, i està situada en una illa petita, petitíssima, que és Inisherin, no existeix, està inventada, i està ambientada als anys 20. Té una música interessant, una música que es fa notar i que a més ajuda moltíssim amb la història. El repartiment hi surten diferents personatges, però és important destacar-los, sobretot el Colin Farrell i el Brendan Gleeson, que són els protagonistes, perquè tots dos estan nominats com a actors principals, però també ho estan els altres secundaris. És una pel·lícula doncs, que té 5 nominacions com a amb els actors i, a més, d'altres 4, i que inclouen la millor pel·lícula, la millor direcció i el millor guió original. És una pel·lícula interessant, especial, i que, bueno, no sé, aquesta no la recomanaria amb tant d'èmfasi com a la primera, perquè la pel·lícula és llarga, són 114 minuts, i transcorre la pel·lícula d'una forma, bueno, més aviat pausada. Hem sentit el tràiler. Està ambientada, com he dit, en una illa remota, a la costa occidental d'Irlanda, i explica la història de dos amics de tota la vida, Padraig, que és el Colin Farrell, i Colm, Brendan Gleeson, que es troben en un atzucac quan Colm posa fi a la seva amistat de manera inesperada. Un Padraig en xoc, ajudat per la seva germana, Siobhan, i Dominic, el jove i problemàtic habitant de l'illa, s'esforça per recompondre la relació, negant-se a acceptar un no per resposta. Però els repetits intents de Padraig només serveixen per reforçar la determinació del seu antic amic, i quan Colm li dona un desesperat ultimàtum, els esdeveniments evolucionen molt ràpidament i amb conseqüències impactants. Ho hem sentit al tràiler, vull dir, l'amenaça dient-li: si no em deixes d'emprenyar, em tallaré un dit.
I cada... m'aniré tallant.
Deixa-m'ho aquí.
I, sí, a mi això m'ha deixat
és molt bèstia, és molt bèstia, i arriba un punt que diu: ara ja no serà un, si continuïs arribarà un punt que em tallaré més dits alhora. La pel·lícula deixa el cor gelat, perquè a més és d'aquelles relacions que dius: això com és possible? Doncs sí, és possible, perquè hi ha una determinació clara, dos amics que han estat inseparables durant tota la vida, i bueno, l'altre diu: és que ja no m'interesses, m'avorreixes, no vull saber res de tu perquè no m'aporta res. Imagina't això en una illa perduda on no hi ha res més que la relació humana. Són 4 i el caporal a l'illa, i el tema és dur, és dur. La pel·lícula té un to filosòfic interessant i que posa els pèls de punta. El Colin Farrell està increïble, i per mi seria un dels que podria emportar-se perfectament l'Òscar a la millor interpretació. És una pel·lícula que ve a demostrar que es pot fer una pel·lícula divertida, a més d'intel·ligent i visualment creativa, perquè té un punt d'ironia, de divertiment, fins que arriba aquest moment que comences a veure que allò va en sèrio. L'avorriment és l'eix central, que dius: com es pot fer una pel·lícula sobre l'avorriment? Doncs sí, aquesta anècdota mínima, aquesta relació llarga que han tingut els dos amics, que es dedicaven bàsicament a xerrar i dir tonteries i coses sense importància mentre beuen cervesa a dojo, cervesa negra i whisky, a la taverna local. Entren en conflicte quan un li diu a l'altre que l'amistat la vol trencar perquè, bueno, que és un tio avorrit i que, vaja, que s'avorreix cada dia escoltant frases banals. Així comença la pel·lícula, que al llarg de 2 hores anirà desenvolupant aquest assumpte aparentment trivial, però que en realitat està carregat de transcendència, fins i tot via existencialisme i de filosofia. És una obra d'aire trist i en molts moments melanconiós, encara que està tractada en clau de comèdia costumista. No només es tracta, doncs, d'examinar les vísceres de la dependència emocional, o de com estan de prop l'amor i l'odi, o d'entendre la complexitat psicològica de l'amistat masculina, perquè això és un tema de tios, és a dir, això està claríssim que és un tema d'amistat masculina. Es tracta també de reflexionar sobre com un registre es descompon davant del seu contrari i com això es canalitza a través de la prodigiosa interpretació dels actors, especialment, com he dit, d'un commovedor Colin Farrell. És un gènere on es comunica, un gènere es comunica amb l'altre. Els nadius de la ficció desperten a la vida per percebre que estan a la vora de l'abisme, i realment té també un final xulo, bonic. A més, un paisatge d'Irlanda amb aquesta illa és inexistent, però evidentment l'illa existeix, el que és inexistent és el nom que li han posat. La pel·lícula es pot veure al Socine de les Gavarres també, i bueno, és una altra de les candidates a emportar-se algun premi. Per mi l'altra té més possibilitats perquè la comèdia negra és més explícita. Aquí, bueno, el somriure te'l destapen en certs moments, però...
costa més, no?
Costa més.
D'arribar-hi.
Sí, perquè és un dramón al final.
Sí, sí, no expliquis més,
I a més, la germana pel mig, aquest personatge del jove aquest que té problemes també de personalitat, les relacions que hi ha entre ells, amb la germana i tal, i hi ha un guió molt ben trebat i amb una història potent.
Anem a una altra pel·lícula, Antonio?
Vinga.
La ausencia de amor, el fin del amor, la necesidad de amor, genera tanta violencia. Ya estaba latente, desde siempre. Solo había que seguir el rastro de migajas que llevaban hasta la violencia. Y al mirar atrás, estaba presente en todas partes.
Perdonar es mandato de fe. Tendremos que abandonar la colonia si no nos perdonamos.
Pero no queréis atender a razones. Sabemos que no imaginamos las agresiones. Sabemos que estamos magulladas, aterrorizadas.
La esperanza en lo nuevo es buena. Es mejor que el odio por lo conocido. No podemos soportar más violencia.
Nos han tratado como animales. A lo mejor deberíamos responder como animales.
¿Cómo te sentirías si en toda tu vida nunca hubiera importado tu opinión? Una vez seamos libres, tendremos que preguntarnos quiénes somos.
Bé, estem sentint el tràiler de Elles parlen, pel·lícula del 2022 de la Sarah Polley, pel·lícula americana, 104 minuts. És un drama, aquí sí que no hi ha fissures, un drama sobre abusos sexuals i sobrevola per damunt d'aquests abusos la fe i la religió. El guió és de la Sarah Polley, d'ella mateixa i també de la Miriam Tobbs, i està basat, de fet, en una novel·la de la segona. La música té un factor també important amb la narració. Parla d'abusos sexuals, tot i que, evidentment, no se'n veu cap, perquè, de fet, són elles que es reuneixen a la comunitat per veure què decideixen, però, doncs, tot ha passat ja. En el repartiment hi ha cares conegudes, la Rooney Mara, la Claire Fay, el Ben Whishaw, la Frances McDormand, que, de fet, també és coproductora de la pel·lícula, i té dues nominacions als Òscar, millor pel·lícula i millor guió adaptat. L'any 2010, un grup de dones d'una comunitat rural de menonites, això està a Bolívia, de creences religioses profundes, es reuneixen per recuperar l'esperit inicial d'aquesta religió que ha estat profanada, igual que la seva fe, pels abusos sexuals que van patir aquestes dones a mans dels homes de la congregació. Estem parlant d'uns fets reals i, bueno, tot i que sembli que pugui costar de creure, la pel·lícula està parlant, és una pel·lícula optimista i propulsora, i està tallada amb molt d'enginy, és molt aguda i té un sentit de l'humor molt intel·ligent, un sentit de l'humor però molt tenu. Brilla un magnífic repartiment, està recolzat per una realització immaculada, una aventura moral i una sensibilitat política. La pel·lícula és amb color, però té un color molt, molt atenuat, gairebé és blanc i negre. Òbviament, el lloc on es situa el punt de vista és el de la dona davant del lacerant patriarcat. De fet, s'eludeix la presència de l'home, no surten homes, excepte el personatge del Ben Whishaw, que és el mestre, testimoni i notari, que aixeca acta de la dramàtica reunió. Està allà, donant-los-hi suport, invisible, empàtic, de tant en tant li demanen l'opinió, no vol opinar, i en algun moment ho fa, és una persona generosa, és l'únic home que apareix a la pel·lícula. Transcorre tot entre dubtes d'actuació, no sabent si no fer res, deixar-ho estar, si lluitar o anar-se'n. i transcorre durant tot el seu metratge de manera que no podria dir-se d'una altra manera. La pel·lícula no transcorre, discorre. Exposa el seu al·legat, argumenta amb sensatesa i passió, mostra ferides i dubtes i s'ubica raonablement al costat bo del món. Fins i tot proposa alguna idea, potser superada ja per la celeritat actual dels abusos que, bueno, que contínuament estem sentint parlar, i aquesta ambigüitat del consentiment, és a dir, aquest tema, doncs, aquí una mica la pel·lícula ha fet tard ja. La pel·lícula és interessant i, lamentablement, com deia al principi, està basada en fets reals. La pel·lícula la vaig recuperar fa uns dies al Cineclub de Vilafranca, no està per aquí a prop a la cartellera, sé que he llegit que a l'abril pujarà a Movistar Plus. És una pel·lícula interessant sobre abusos sexuals dins d'una comunitat, a més, abusos i profanacions que cometen els marits, les parelles, els pares de les criatures, i bueno, es proposen fer una actuació. I no dic res més, perquè la pel·lícula desenvolupa un argument interessant que posa els pèls de punta, que no és res que no sapiguem, perquè aquest tema avui dia, malauradament, està de molta actualitat, malauradament o afortunadament, que surt, perquè suposo que d'abusos n'hi ha hagut sempre,
No?
Però afortunadament sí que és cert que ara hi ha una mica de més de consciència i com a mínim hi ha gent i persones i col·lectius que ho treuen a la llum. Elles parlen, pel·lícula de la Sarah Polley, nominada, com us deia, la millor pel·lícula i el millor guió adaptat.
Molt bé. Escoltem una banda sonora ara, si et sembla, Antonio?
Em sembla molt bé.
Quina passada, eh?
És molt bonica, sí. La banda sonora de la pel·lícula Sense novetat al front, pel·lícula d'Edward Berger, pel·lícula alemanya, 147 minuts, i que també opta als Oscars amb 9 nominacions. Millor pel·lícula internacional, millor guió adaptat, fotografia, so, banda sonora, etc. 9 nominacions. Per sota de tot arreu i en totes partes, és que no recordo el títol, és que té un títol estrany, que en té 11, aquesta és la segona amb més nominacions, 9 nominacions. És una pel·lícula bèl·lica sobre la Primera Guerra Mundial i, de fet, és un remake, però un remake molt interessant d'una pel·lícula que ja es va fer l'any 1930. El guió és de Leslie Patterson i Ayn Schotel i Edward Berger a partir de la novel·la d'Eric Maria Remarque, i que, de fet, va ser també la novel·la aquesta la que va inspirar la pel·lícula del 1930. La música és Volker Bertelmann, i en el repartiment hi surten noms no gaire coneguts, potser el més conegut perquè té nacionalitat catalana alhora que Alemanya, és el Daniel Brühl. És el relat de les terribles experiències i l'angoixa d'un jove soldat alemany al front occidental durant la Primera Guerra Mundial, des de que comença, i tot el front, diríem, a la part occidental de França. La pel·lícula ens introdueix des de l'inici dins d'un grup de joves alemanys que es disposen a allistar-se per anar al front. El protagonista, Paul Bohmer, no rep el suport familiar necessari per poder unir-se a les tropes, però els amics i ell decideixen falsificar el document amb la seva frase «Soc home mort», referint-se a la reprimenda que rebrà per part dels seus progenitors en conèixer la notícia, sentencia d'una forma poètica el destí tràgic que trobarà a les trinxeres. Allà només hi ha destrucció. La lleugeresa i fins i tot felicitat amb què el grup rep els uniformes i emprèn la seva marxa cap a la batalla aviat quedarà enfosquida pels horrors de la guerra. La proposta del director Edward Berger marca contínuament al llarg de la pel·lícula l'oposició entre la vida i la mort. Tan bella i delicada la primera, tan crua i insensible la segona. Ho manifesta així mitjançant un continu ús de plans recurs en què la naturalesa se'ns mostra estèticament impecable, és continu, és a dir, contrasta els horrors de la guerra, la batalla, el dia a dia, amb uns paisatges idíl·lics, preciosos de natura, no estan desvinculats, evidentment, de l'entorn, però sí que els va incorporant de mica en mica per veure això, no? Fer aquesta comparació entre el que podria ser i el que és la vida i en què la convertim. Tot i comptar amb nombrosos moments en què el camp de batalla resulta insostenible, perquè no es pot aguantar el que estàs rebent per la seva duresa, no falten moments de genuïna felicitat dins de la pel·lícula. Veiem uns personatges humans que han arribat fins a aquest lloc per unes decisions polítiques que s'escapen de les seves mans, evidentment. Qui són els que paguen el preu més alt en una guerra? Els homes que són llançats a una rasa i obligats a lliurar la seva vida per la causa. Veiem el grup de protagonistes, tots ells joves, molt joves, reunir-se al voltant, per exemple, d'una olla de sopa per gaudir d'un banquet puntual d'un ànec o una oca que han robat. Veiem les cartes que reben de les seves estimades i la tendresa amb què les llegeixen i com acaronen la carta, i veiem una mica aquesta relació a la distància. Veiem el mocador d'una dona com a vincle amb l'amor i amb el que està fora de les trinxeres. Hi ha molta mort, però molta vida també, i és aquí on es forja el dramatisme de la pel·lícula, perquè l'espectador s'uneix d'una manera particularment estreta amb els protagonistes, empatitzes de seguida. Estem parlant d'alemanys, evidentment, estem parlant del costat dels nazis, però evidentment la pel·lícula està explicada amb una tendresa i amb una humanitat increïble, i et fas de seguida amb ells i estàs contínuament amb ells amb tot el periple vital que estan passant. Fa que la pel·lícula puguis compartir amb ells la por que estan passant, els somnis, els seus desitjos, el desig cada dia de que la guerra s'acabi i la mort, com els hi va arribant d'una forma impecable a uns després dels altres. La pel·lícula és molt recomanable, tot i que és molt dura. No l'he vist al cine, l'he vist a Netflix i penso, si l'hagués vist al cine encara m'hagués emocionat molt més. La recomano, però poseu-vos-hi sabent que aneu a veure una pel·lícula de guerra bèl·lica, dura i crua.
Preparat,
Sí,
preparat,
s'ha d'anar preparat.
Perquè ha de ser molt dur, sí.
És dur, sí, és dur. I a més a més, això, evidentment, és la Primera Guerra Mundial, però és que les guerres no han deixat d'estar. Tenim guerres actuals i tindrem guerres perquè la raça humana no n'aprèn.
No, veritablement, no n'aprenem. Continuem, Antonio?
Seguim amb l'última. Estem sentint la banda sonora, un dels temes de la banda sonora de Close, pel·lícula del 2022, de Lucas Dont, pel·lícula belga, 104 minuts, en el que ens explica el trànsit de la infància cap a l'adolescència amb un drama sobre l'amistat, és a dir, diríem que l'etiqueta seria l'amistat. El guió és de Lucas Dont, del director, i Angelo Tisens. La música, Valentin Hadjak, és una música impressionant, l'he sentit tot algun dia viatjant en el vehicle. La vaig veure al cinema, aquesta sí, ja fa temps. Actualment al cinema de poc hi és, però està a les plataformes Amazon Prime i Netflix. Està nominada als Oscar com a millor pel·lícula internacional i va rebre el Premi Especial del Jurat a Cannes. Explica la història de dos nois, Leo i Remy, de 13 anys, que són amics de tota la vida, fins que un succés impensable els separa. Leo s'acosta llavors a Sophie, la mare de Remy, per intentar entendre què és el que ha passat. És una història, com deia al principi, d'amistat i joventut entre dos col·legials de 13 anys inseparables, amb una dependència física i emocional absoluta entre ells i amb un ull subtil, delicadíssim, del director, el belga Lucas Don, per mostrar aquest assumpte gegantí enorme de la personalitat, la identitat i els mecanismes de defensa en aquestes edats de la innocència i de la crueltat amb malícia o sense. Un fet quotidià de col·legi, un comentari sense vocació perjudicial, no hi ha ànim d'ofendre. De fet, li pregunten unes companyes d'un i de l'altre si són parella. Doncs aquesta pregunta senzilla, que no té cap mala intenció, fa trontollar entre ells la seva amistat profunda i infantil i li procura a la història un gruix en l'atmosfera intel·ligent i reflexiva que la pel·lícula ens proposa i que canvia bruscament el carril pel qual viatjava. Estàvem veient una pel·lícula tendra, bonica, i de sobte, a partir d'aquest comentari, un s'allunya de l'altre, d'una forma inexplicable. I, esclar, no, l'altre es torna boig intentant saber què ha passat. El comentari l'han sentit tots dos, però, un és potser més nen que l'altre i a partir d'aquí, bueno, la pel·lícula canvia de carril i la pel·lícula comença a ser un drama dificilet. L'edat de la confusió, de la inseguretat i del desconcert sexual i personal provoca entre ells un rebuig molt incòmode. Tot el que explica amb enorme delicadesa el director, perquè ho explica amb molta delicadesa, tot el que explica sobre l'adolescència i l'amistat masculina i és per ser escoltat i sentit per l'espectador, recolzat en una càmera que captura cada bri de sentiment i en unes interpretacions, especialment la del protagonista, del joveníssim Edem Damrin, sorprenentment riques en l'expressió de sentiments, entre mirades, gestos, poses, culpes. S'entenen les causes, els efectes, els passos catolosos del drama a la tragèdia, els petits punts que connecten al pecat inexistent, la incomprensió amb el sentiment d'haver fallat. Una pel·lícula majúscula i amb un tall enorme de carn que costa de rosegar. Com deia, la pel·lícula la podeu recuperar a Netflix i Amazon Prime. I l'aconsello molt. Aquesta pel·lícula toca molts punts perquè, bueno, sabem molts casos de bullying que són, bueno, per causes concretes i específicament de comentaris que es fan sobre relacions de parella, etc. En aquest cas, és una amistat sense més, no hi ha res més. I, en canvi, evidentment, tot això fa despertar el sentiment de la descoberta de la sexualitat i tal. Un ho interpreta d'una forma totalment fora de lloc i provoca una tragèdia molt, molt grossa.
Sona molt bé també aquesta pel·li, no?
És molt bonica, i és molt bonica a nivell de fotografia, la interpretació, el noi, el jove... clar, un és més protagonista que l'altre, bueno, no ho dic per què.
No, que llavors ja expliques massa.
Però estan increïbles. A més, una fotografia molt bonica, una pel·lícula ubicada a Bèlgica. Sí. El paisatge belga és preciós i les interpretacions dels nens, dels companys, de la mare, d'aquesta persona que interpreta la Sophie. La pel·lícula és molt bonica i té, afortunadament, un final esperançador i bonic, malgrat tot.
Aquesta me l'apunto per veure el cap de setmana.
Doncs vinga, t'agradarà i vull que després m'ho comentis.
Molt bé, doncs així serà. Antoni, ho deixem aquí?
Ho deixem aquí, esperem que, bueno, que si algú té ganes i li agrada el tema del cinema, recordo que aquest cap de setmana, aquest diumenge, la matinada de diumenge dilluns, es pot seguir la gala. Jo la seguiré per Catalunya Ràdio perquè no tinc accés a imatges, però en tot cas la vaig seguint per Catalunya Ràdio, si no m'adormo.
Clar, és que és molt tard,
És molt tard. Però bueno, amb el...
A quina hora comença, a hora d'aquí?
No sé si són les 2 de la matinada. I acaba a les 6, les 7, depèn. I clar, però si a més hi ha hòsties com l'any passat, això encara ho posa...
Home, aquest any no crec,
Espero
aquest
que
any
no.
Estarà tot com Espero una bassa no. d'oli.
Molt bé.
Gràcies, Antoni, bona
Vinga,
setmana.
A vosaltres.
Adéu.
Adéu, bon dia.